Doncs el que us deia és que jo sóc meteoròleg i em dedico a fer prediccions meteorològiques, per tant no sóc físic, però no sóc historiador. Aleshores, aquesta conferència a mi, bé, doncs us la faré d'una manera diferent, un científic que es dedica a fer, a explicar batalletes dels seus avantpassats, no? I el nostre avantpassat per excel·lència és l'Eduard Fontserè, tot i que nosaltres mateixos, els meteoròlegs, el tenim bastant oblidat. Ja no us parlo doncs, de la resta de gent. Jo faré bé un repàs, comencem. Aquest és el motiu pel que jo estigui aquí. Es veu que la Mercè va llegir aquest article. És un article doncs, així una miqueta, és un títol... Sí. Aviam, com ho fem això? Surto jo? Com m'he de posar? Què? No se sent. Val. Es veu bé, no? Es veu, no, jo vaig mirant endavant. Doncs aquest és el motiu pel que jo estic aquí, és aquest articlet que va sortir no fa massa, se'm va demanar que doncs, fes una revista de terminologia en català i se'm va demanar algunes aportacions que havia fet el doctor Fontserè, bàsicament restringides en el camp de la llengua. País i llengua. I bé, doncs en té unes quantes, com anirem veient, i és una de les seves dimensions, del doctor Eduard Fontserè. Aquesta és la meva aportació, hem fet una petita biografia, perquè la biografia, em sembla que ha passat, aquesta és la biografia del doctor Eduard Fontserè, que el va fer el seu gendre, per tant, és una biografia que està exhaurida, però és completíssima. Aquí trobarem tot el que s'ha de saber de la figura de l'Eduard Fontserè, però des d'un punt de vista personal, d'una persona que va conviure amb ell. Nosaltres hem fet una biografia destacant sobretot les aportacions que va fer el doctor Fontserè i que hem anat deduint més endavant, sobretot la part meteorològica i el per què alguns l'anomenem el pare de la meteorologia catalana. No hi ha consens universal, molts meteoròlegs no ho pensen així. Altres qualificatius, tots ells són molt importants, però per nosaltres clarament és el pare de la meteorologia catalana. De fet, jo formo part de l'Associació Catalana de Meteorologia, la vam crear l'any 95, vam convidar els familiars que vam localitzar en aquell moment. Se sent bé? Potser parlo de massa a la vora? No? Les connexions... A la taula, no ho sé. Ho han espatllat tot. Sí, no? És la taula, no? És la taula? M'arrepenjo? Si m'arrepenjo... No, és la taula, no?
La taula.
No em puc arrepenjar, he de parlar.
Ho sento, eh?
Bé, parlarem sense tocar la taula, a veure si així va millor, però clar, m'he de arrepenjar una mica. Bé, el que us deia és que l'any 95 es va crear aquesta associació per donar a conèixer el doctor Eduard Fontserè, que va tenir els mateixos meteoròlegs que en aquells moments ens hi trobàvem, ja treballant, érem joves acabats d'entrar en aquest gremi, doncs uns quants de la universitat, de la televisió, dels que ens dedicàvem a fer la meteorologia, però l'any 95 ens vam aplegar i vam crear aquesta associació. I bé, ara a la pàgina web actual podeu entrar i de seguida veieu el doctor Fontserè allà al costat, a part de tots els actes que puguem fer, i el que es diu doncs, ja és això. Primerament, 100 anys de vida, clar, és una vida molt llarga, es poden fer moltes coses en 100 anys i en plenitud, perquè va estar fins l'últim moment, com veurem, va publicar fins l'últim moment de la seva vida. Clar, va viure una etapa impressionant, no? Que es van succeir molts esdeveniments polítics que ara veurem i que precisament tenen importància en aquests moments que estem vivint ara, perquè s'estan repetint o a punt de repetir fets que ja van passar doncs, en la seva època. El que dic aquí són quatre ratlles que estan subratllades, fundador i director del Servei Meteorològic de l'any 21 fins al 39. les primeres i sistemàtiques publicacions de meteorologia i climatologia són d'ell. 100 anys de vida i 75 anys encapçalada per una persona, per ell. No? Va aglutinar totes les activitats al seu voltant. El més important, la projecció també internacional. Va assistir a 13 congressos de l'Organització Meteorològica Internacional, 13 congressos, en una època en què sortir a l'estranger, parlar idiomes, fer-se entendre, era complicat. De fet, la repercussió internacional que va tenir el servei en aquella època no la tenim en aquests moments, Catalunya, ni Espanya tampoc, per descomptat. I bé, doncs això ja dona idea, després també les publicacions que va fer, quasi 200, ja dona una mica d'idea. Això és el que tenim posat a la pàgina web que encapçala la figura del doctor Eduard Fonsal, la seva foto i aquestes quatre contribucions. Això només era una introducció, ara us parlaré una mica el que us volia explicar amb una horeta que m'han dit que podem parlar, una mica dels orígens dels Fonsalé, perquè com veurem hi ha alguna vinculació amb Arenys de Mar. Després el contingut de la conferència, que seria això, Servei, País, Llengua i Cultura, parlaré una mica de... jo aniré passant, eh? Després, si voleu m'interrompeu, si hi ha alguna pregunta m'ho podeu dir de seguida, i si no al final. Jo material en tinc molt i 100 anys de vida donen per molt. Jo només faré quatre pinzellades, intentaré ressaltar les publicacions que segurament molts de vosaltres ja les heu tingut a les mans o les heu vistes, perquè segurament heu estudiat amb llibres d'en Fonsalé, segurament. Ja, quan els veieu, suposo que us sonaran. Començo dient una mica la seva família, no? El seu avi, ja, en Josep Fonsalé, arquitecte municipal de Barcelona, però els orígens són de Tarragona. Jo també vinc d'allà, d'aquelles terres, no? De Vinyols i els Arcs. De seguida es van instal·lar a Barcelona i els dos fills que va tenir són els Fonsalés coneguts, aquests són una mica més coneguts a la ciutat de Barcelona, em sembla a mi, no? Els arquitectes, el Josep Fonsalé va substituir a son pare com a arquitecte municipal. Aquest no és el pare de l'Eduard, aquest és el Fonsalé més famós, em sembla, que és el que, precisament pels orígens tarragonins de Vinyols i els Arcs i Riudoms, va tenir relació amb en Gaudí, tot i que moltes contribucions són d'en Gaudí, en Fonsalé va col·laborar, doncs, va en el Born, els porxos Fonsalé famosos, i pel que he llegit també va participar aquí a la reparació, a la construcció de l'església d'Arenys de Mar. No sé si és veritat, jo com que venia Arenys, doncs ho he notat. Però bé, anem a l'altre, a l'Eduard Fonsalé, que no va ser tan important, però també va tenir la mateixa formació, doncs era mestre de fons, va ser el pare del nostre Eduard, que és el meteoròleg. Clar, la meteorologia doncs no té la incidència social i més en aquella època, tot i que, com veurem, també els meteoròlegs de l'època doncs tenien la seva repercussió, res a veure amb la que tenen actual, la que tenim, tot i que la tenen perquè bàsicament són els mitjans de comunicació els que ens donen la fama, els que estem darrere les càmeres doncs no som tan coneguts. I com que jo no sóc historiador, doncs començaré a fer la xerrada doncs d'una manera que als historiadors no els agrada, no? Amb unes frases fetes, però de personatges importants que han parlat d'en Fonsalé. La primera és aquesta, d'en Soler Severís. Des del servei fou el pare, això ho he dit jo, però ja ho va dir en Soler Severís, el pare de la meteorologia catalana, i des del Fabra fou el creador de la sismologia del país. La següent frase que jo destaco és d'en Pau Vila, un geògraf també, un prohom, parlant de la tasca que va fer Fonsalé bàsicament al Servei Meteorològic de Catalunya de l'any 31, de l'any 21 fins a la guerra, fins al 38. Diu això, tota aquesta magna organització havia estat muntada, animada i orientada amb anhel de savi i fe d'apòstol. I una altra frase per un maresmenc com en Joan Coromines, suposo que aquest el coneixeu tothom, la tasca d'en Coromines és coneguda i aquesta no és discutible, doncs farem servir en Joan Coromines per una mica comparar la importància del que va fer Fonsalé a la meteorologia i en Coromines amb la llengua. Es refereix Joan Coromines al vocabulari meteorològic que va fer en Fonsalé, que el va anar fent tota la seva vida, i el va poder publicar i en català l'any 48, com veurem més endavant. Referint-se a aquesta publicació, diu això, no? Elaborar amb la seva gran sobrietat, amb una simplicitat extrema, una claredat que arriba a la transparència, amb certa elegància natural i gens recercada i despullat de tot enfarfer crudit. Diu bastant del que és. En Joan Corbina, jo he penjat aquí quatre fotos perquè veiem, tots coneixem aquest gran diccionari, aquesta gran tasca que va fent Corominas. Doncs si llegiu, això potser no ho heu vist, oi? A la primera pàgina del primer volum, que parlen Corominas de les aportacions, del que ha fet servir, doncs aquí diu: l'eminent físic i venerable amic Eduard Fontserè hem deixat treure una còpia completa de les que havia anat fent en el seu exemplar del diccionari ortogràfic Fabra. Ell havia anat fent anotacions des d'allà de jove, totes les anotacions al diccionari d'en Fabra, sobretot pel que fa a temes de lèxic meteorològic. I això li va poder doncs, fer-ho servir en Corominas de cara a la seva publicació. Més endavant, també, parlant de les referències que fa servir, destaca bàsicament les anotacions manuscrites del seu diccionari ortogràfic i després un llibret que podem dir que és un best-seller, que va ser uns elements de ciències físiques i naturals que segurament molts el deveu haver vist i deveu haver estudiat. Se'n van fer moltíssimes edicions en català i en castellà. És un llibre pensat en català, però que es va haver de fer en castellà i després Artur Martorell el va traduir. Una altra frase que també destaco és la filla petita d'en Fontserè ho deia, no? Que en Joan Corominas li havia manifestat diverses vegades que quan ell, un personatge com en Corominas, amb la seva immensitat de la seva obra, quan es havia de plantejar algun projecte important, doncs pensava com ho faria en Fontserè, perquè tenia un ull clínic amb la manera de fer les coses impressionant com a conseller. I encara més, seguim amb Corominas, aquí el veiem, la seva famosa calaixera, els que hàgiu llegit una mica, segurament que això n'heu sentit a parlar, la calaixera de les fitxes que en Corominas anotava els seus viatges per tot Catalunya. Doncs, novellament, no sóc jo, això ha sigut un altre maresmenc, el poeta Pere Jaume, de Sant Pol, que un cop coneguda la immensa obra d'en Fontserè, la de Corominas ja evidentment la coneixia, doncs ell s'ha inspirat en aquestes obres de tots dos, d'en Corominas i d'en Fontserè, per fer algunes exposicions. I el que fa ell és, en alguna d'aquestes exposicions últimes, és comparar les fitxes, el cedulari, la calaixera d'en Joan Corominas amb tot aquest plec de fitxes que també va recollir l'Eduard Fontserè al llarg de tota la seva vida i que després, ho diré més endavant, ell va morir convençut que totes aquestes seves fitxes havien estat destruïdes, cosa que no és certa, s'han recuperat. Aquí, com veieu, són aplecs de papers, que són les fitxes que els meteoròlegs anaven anotant, al Turó de l'Home, Sant Jeroni de Montserrat, a l'estació aerològica, a diversos llocs, tots són fitxes amb números, temperatures, pluges que es van anotant i es van aplegant. I després doncs, serveixen per crear les climatologies. Doncs en Pere Jaume ha fet unes exposicions molt interessants i compara les fitxes d'en Corominas amb les d'en Fontserè i considera que són obres d'una dimensió similar. Per tant, veiem una mica la importància del que va fer en Fontserè en el camp de la meteorologia i després doncs, ja veurem si és convenient o no considerar-lo el pare o no, o simplement doncs, un creador. Ara, per seguir amb aquesta importància, simplement fer un aplec de... Clar, va viure 100 anys molt prolífics, però a més va encapçalar moltes de les institucions a les que va estar vinculat. Comencem a l'any 1894, ell bastant jove, ja entra a la Granja Agrícola Experimental i allà, des d'allà aquest any ja crea la primera xarxa meteorològica de Catalunya i Balears, que després es va anar ampliant amb altres institucions amb les que va pertànyer. La següent institució que destaquem és la Junta de Ciències Naturals del Parc. Va entrar i va ser-hi vocal i s'hi va estar força anys i amb una tasca important. I després seguim amb la Universitat de Barcelona. S'hi va llicenciar, s'hi va doctorar, va començar a donar classes. El 1899 per fi aconsegueix la càtedra, una càtedra que va tenir molt, podríem estar parlant tota la conferència, perquè li van, per qüestions polítiques se li va treure, se'l va desposseir, però després va tornar a presentar més oposicions, finalment la va guanyar. 41 anys hi va estar com a catedràtic, donant classes a la universitat, i bé, després en seguirem parlant. Acte seguit, el 1910, la Societat Astronòmica de Barcelona també s'hi va implicar, tot i que no va ser director, va estar allà, va continuar la tasca meteorològica, la xarxa que havia començat a la granja va continuar a la Societat Astronòmica, van arribar a tenir 350 observadors meteorològics per tot Catalunya. El 1913, l'estació aerològica, això era un projecte internacional pioner a tota Europa, es tractava de tirar globus i fer observacions no només en una dimensió, en superfície, sinó tenir observacions meteorològiques en altitud, a tots els nivells. Per això tiraven uns globus. Primer ho va fer-ho des de casa seva, des de la terrassa de casa seva, després es van llogar doncs altres edificis a la plaça Urquinaona per poder fer aquests llançaments. I això va funcionar des de l'any 13 fins al 921. Un projecte internacional pioner. No es feia en lloc d'Espanya. Es va començar a Tenerife també, però la península va ser el primer a Barcelona. Després anem a l'Acadèmia de Ciències. S'hi va estar, bueno, fins que va morir, clar, els acadèmics li va costar entrar perquè per qüestions polítiques també va tenir moltes dificultats per ser admès membre, però bé, finalment va entrar-hi bastant aviat. I el servei horari, que també és un altre tema que podríem estar parlant moltes hores, en aquella època era important saber l'hora exacta a Barcelona, no com ara que tots tenim rellotges, i per qüestions càlculs astronòmics se sabia l'hora en precisió. Això ho portava ell, el que s'anomenava servei horari, i ho va fer-ho ininterrompudament 72 anys. Penseu, qualsevol cosa fer-la 72 anys seguits cada dia. Impressionant, no? Tot i que al final ja no tenia la importància que tenia al començament, perquè l'hora ja se sabia, no? Seguim una altra institució en la que va ser-hi, l'Observatori Fabra. Pràcticament el va dissenyar ell, a dalt del Tibidabo. Pràcticament és fet d'ell, tot i que l'arquitecte va ser en Domènec i Estapà, però ell va col·laborar en el mateix projecte, però un cop inaugurat, també per qüestions polítiques, perquè no l'havien admès a l'acadèmia, no era acadèmic, doncs el van marginar i no el van deixar ser director. Ho va ser-ho la competència, no? En Comas i Solà, que donaria també molt per parlar i no ho tocarem aquest tema avui. El 1904 s'inaugura aquest observatori i ell n'és apartat, no és el director, ho és en Comas i Solà, però per qüestions ja doncs, de diplomacia, després a l'any 1912 es crea una secció meteorològica i li atribueixen a ell que ja era acadèmic, no? El director de la secció de meteorologia és en Fonseré, i també s'hi va estar-hi doncs, fins que es va morir pràcticament, i pujava cada dia un cop jubilat. I després anem a la institució que ens pertoca una mica més avui, perquè per tant de servei de país i de llengua, l'Institut d'Estudis Catalans. Ell va entrar-hi l'any 21 i justament de seguida doncs, va crear el servei meteorològic a despeses de l'Institut d'Estudis Catalans, sufragat per l'Institut. És més, de l'Institut d'Estudis Catalans és important destacar que després es va suspendre, i la represa de l'Institut l'any 42, en Fonseré era l'únic membre de la secció de ciències que estava a Barcelona, perquè s'havien exiliat tots, no? I va ser un dels impulsors amb la represa de l'Institut, de tal manera que l'any ell i el seu gendre, el Josep Iglesias, també va participar en la Societat de Geografia, i bé, després en parlarem, el vocabulari meteorològic es va publicar l'any 47, va ser la segona publicació, la segona que va publicar l'IEC després de la guerra. Se n'havien publicat algunes més, però censurades, amb censura. La primera publicació, la segona que es publica directament tal qual, sense censura, és el vocabulari d'en Fonseré, l'any 48. Una altra institució que també va pertànyer, no va arribar a ser president, però va ser vicepresident, va presidir la secció de geografia del Centre Excursionista de Catalunya. L'any 17 hi entra, i doncs, fins que es va morir, doncs, qui va ser membre, no? Va publicar uns quants articles, un llibre que veurem bastant interessant, i va donar molts discursos, moltes xerrades del Centre Excursionista, i es va servir del Centre Excursionista per moltes campanyes d'excursionistes i d'observacions als cims de les muntanyes, Sant Jeroni, posar llibretes de notacions meteorològiques als cims de les muntanyes. Això ho va fer a través del SEC. I una altra institució, aquesta més política, l'Ateneu Barcelonès, va ser president, i per exemple l'any 34-35 que n'és president, publiquen uns, un, publica uns, fa uns discursos que realment són molt interessants i que ara després en parlarem, no? Discursos d'aquests que feia el doctor Fontseré de divulgació de la meteorologia amb un llenguatge molt clar i molt planer en un entorn no acadèmic, en un entorn doncs, de fora del que és la pròpia meteorologia. I al final he deixat l'última institució, n'hi ha més encara d'institucions o llocs on va participar, no? Que és el que li ha donat doncs, el nom, perquè és una continuació de tot l'altre. No? Comença l'any 21, però el Servei Meteorològic el que fa és aglutinar tot un seguit d'iniciatives anteriors, que llavors es continuen amb el nom de Servei Meteorològic i amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans. Es crea l'any 21, però primerament es crea amb la Mancomunitat, és la que el crea, no? Però després, amb dificultats, amb la dictadura d'en Primo de Rivera, el servei continua, s'ha de fer tot en castellà, però es continua fent, després amb la República, i es continua fent, després ven els fets del 6 d'octubre, se'n va tot en orris durant un any, però es continua fins al 39, que llavors ja, o el 38, ja sí que s'acaba de... I això ho deixarem estar, no? No en parlarem d'aquest tema. Aquí ho havia titulat una mica símbol de la cultura catalana i de la democràcia, per això de l'IEC i de la represa, és una de les persones que participa. I també volia destacar un fet, dues vegades a la seva vida es va implicar amb la política, tot i que ell no ho volia, però hi va haver una vegada doncs, que sí, que es va presentar a les eleccions i tot, per qüestió d'amistat, i aquí ho dic una mica perquè, aviam, la meteorologia... és política també. I llavors s'estaven regatejant l'Estatut de Núria i els polítics no manifestaven gaire interès per això, i llavors ell va intentar, a través del seu amic en Pere Coromines, el pare del Joan Coromines, a veure si es podia fer alguna cosa perquè l'Estatut de Núria contemplés les competències en meteorologia. I no va ser possible. I es va presentar a unes eleccions amb un partit polític, el Partit Catalanista Republicà, tot i que no va assistir a cap acte públic ni a cap reunió política durant el procés electoral. El partit no va sortir gens ben parat, però bueno, va ser l'única època, en l'únic moment que es va implicar una mica amb la política, pel fet que després veurem que l'Estatut de Núria era important que es contemplessin aquestes competències, que realment no va ser així. Continuem parlant una mica del Servei Meteorològic. Una de les coses més importants i de més repercussió va ser el pronòstic del temps que es va fer a través de Ràdio Barcelona. L'any 24 es crea Ràdio Barcelona, la primera emissora de ràdio. De seguida ja es va demanar permís per poder... aquella visió que tenia en Fontseré de seguida, bé, suposo que l'hauria tingut tothom, però ell més que ningú. Doncs de seguida que es crea Ràdio Barcelona es demana el permís per poder emetre els butlletins meteorològics per ràdio, però clar, tot això va ser molt lent. Però bé, l'any 25 ja es van tenir superats i va ser, crec que va ser a l'Europa continental, Anglaterra em sembla que va ser primer, però de tota Europa va ser Barcelona el primer lloc on es donen els pronòstics meteorològics per ràdio. Després ja es va instal·lar un estudi en el mateix servei meteorològic i des d'allà doncs, en Fontseré o els seus col·laboradors donaven el pronòstic per Ràdio Barcelona. A la publicitat, el diari La Publicitat també donava aquests pronòstics. Més coses, el que us volia dir és sobre això del servei meteorològic, no parlaré massa de com va acabar, tots ho sabem, com van acabar totes les coses en aquella època, però sí que és important destacar la figura d'en Fontseré, les ganes de tirar sempre endavant. La dictadura del Primo Rivera es va superar perfectament, van fer un castellà, però van seguir tot endavant. I llavors, arribar l'any 34, amb els fets del 6 d'octubre, aquí sí que, no sé si ho coneixeu, però és bo conèixer una mica la història, perquè són uns fets que en aquests moments sembla que es poden repetir. Doncs l'Estatut de Núria no contemplava les competències en meteorologia, i encara que les hagués contemplat, segurament tampoc no tant els hagués estat. Doncs es va suspendre tota activitat del servei meteorològic, bueno, com sabeu va ser empresonat tot el govern, però en el cas meteorològic, que és el que jo conec i el que a mi m'afecta, és que el servei meteorològic es va clausurar i es van tancar totes les activitats. El que passa que va estar doncs, pràcticament bé, va ser un fracàs, perquè aquests pronòstics que s'emetien per Ràdio Barcelona de cop i volta es van aturar, però, esclar, algú ho havia de fer, i ho van haver de fer els companys de la universitat que, bé, que no estaven preparats per fer-ho, i va ser un ridícul, va ser un ridícul i un fracàs. I, però bé, per sort, al cap de poc, el 5 de maig del 35, es va poder reprendre. Però vull dir que això ja ha passat, això de que s'hagi aplicat aquesta suspensió d'activitats, i en el camp, i en el cas de la meteorologia, ja ens va passar. Aquí us poso aquesta foto, una mica per veure la, segurament la coneixeu, en Fonseré és el del mig de la taula, al costat d'en Carles Riba, com a símbol d'aquesta cultura i d'aquesta democràcia que dèiem, doncs ell va participar, i aquesta és una foto d'una reunió de l'IEC a casa d'en Puig i Cadafalch l'any 52, això ja és després, la represa. Això ho passo per alt, això és una mica la seva opinió sobre el que és un servei meteorològic, com ha de ser. Ho tenia aquí anotat per si parlàvem de com ha de ser la meteorologia, però vaig una mica de pressa. I anem a veure aquesta importància de la figura del doctor Fonseré. Això seria una manera més fina de dir-ho, promotor de la meteorologia professional catalana. Jo m'agrada més pare de la meteorologia, però bé. I ara veurem més coses de les que ha anat fent. El primer home del temps. Bé, primer perquè vam tenir la EAJ1, això està clar, però després hi van haver altres emissores de ràdio i en el cas de Catalunya va ser pioner en Ràdio Barcelona. Després el vocabulari meteorològic, evidentment. Després, durant aquests anys, de l'any 21 fins al 38, les publicacions que es fan en el servei meteorològic va ser molt prolífic. Va haver un equip de persones encapçalades per ell, però un equip de persones molt competents que van publicar moltíssims articles de núvols, de clima, atles, després en veurem. I després el que jo considero que és el més important d'aquesta figura de la meteorologia catalana, aquí no li diria pare, però sí que ha sigut el pioner del que actualment es diu la meteorologia mediterrània. I ara en veurem, això ja és una mica més específic, més llenguatge tècnic, això és l'assaig, la portada de l'assaig. Això és l'Atlas Internacional dels Núvols i els Estats del Cel, que es va fer en quatre llengües. Això, segons moltes persones, doncs va ser el que va crear moltes enveges i el que no es va perdonar que es pogués fer, i per això hi va haver totes les represàlies. N'hi haguessin hagut igual, però la culpa de moltes de les represàlies que va tenir en Fonseré i tot el seu equip va ser aquest Atlas de Núvols, que va ser internacional en l'època de l'any 30. És clar, hi havia molt pocs diners a Europa, era una època que hi havia pocs diners, i a Catalunya teníem un, no n'he parlat, d'en Patxot, segurament haureu sentit de parlar. En Patxot i en Fonseré van fer molta amistat. En Patxot era també meteoròleg, li agradava molt la meteorologia, tenia altres aficions i tenia molts diners. I va, bueno, a l'Institut d'Estudis Catalans va funcionar bàsicament a través de les subvencions i del mecenatge d'en Patxot. Però en Patxot no, vull dir, era meteoròleg també, no, vull dir, li interessava molt el tema i en sabia. I amb en Fonseré doncs, van col·laborar. I llavors quan es va dur a terme aquest atles, en aquella època no hi havia satèl·lit Meteosat. Ara quan veieu per la tele els homes del temps traiem el satèl·lit i veiem els núvols. Però en aquestes èpoques això no hi era. I llavors els núvols els havies de veure visualment, identificar-los amb uns atles. I llavors era important fer les fotos de núvols, classificar-les amb uns atles i doncs mirar-ho. I només es miraven des de... I llavors hi havia un atles i s'havia de fer nou. Doncs la renovació d'aquest atles es va fer a Barcelona. Es van convocar tots els meteoròlegs de tota Europa a Barcelona i es van seleccionar fotografies, moltíssimes van sortir del servei meteorològic. I llavors, a l'editar-lo, el problema era econòmic, no hi havia diners. Però resulta que al final n'hi va haver, i més del compte, fins i tot n'hi va haver per fer una edició catalana, que és la condició que va posar en Patxot. En Patxot va dir, jo ho pagaré tot, però a canvi s'ha de fer una edició catalana, a part de les que ja són oficials, que són el francès, l'alemany i l'anglès. El castellà també era opcional. I en Patxot no va dir que no, però va dir que ell només afegia i pagava la catalana, i les tres que eren les oficials, no? I evidentment no es va fer en castellà perquè no hi va haver ningú que posés els diners per pagar l'edició castellana, i això doncs a la llarga es va pagar car. Jo el que volia destacar és això, meteorologia mediterrània és un concepte ja una mica més específic, tot i que en Fontseré en cap moment va arribar a parlar, no sé, de fenòmens habituals com són avui dia els tornados o les rierades, els aiguats del Maresme, això no ho va tocar. N'hi havia en aquella època, la riera ja corria segurament, però no hi havia la urbanització que hi ha ara. Llavors, però ell va tocar el tema de les fortes ventades, la tramuntana, el mestral, els aiguats, però els aiguats en sentit més ampli a Barcelona. Les seixes, que són unes oscil·lacions del nivell del mar, va ser el primer que ho va tocar, que ho va estudiar i que en va marcar les pluges de fang. Tots aquests trets són els que defineixen la meteorologia mediterrània. Doncs quan anem a estudiar aquests fenòmens, els treballs de referència són de l'època del Servei i d'en Fontseré. Per exemple, l'any 29 publica Els llevants de la costa catalana. És la primera publicació que fa referència a aquest fenomen, els llevants, els temporals de llevant. A més, estudiada en detall, clarament. A més, ho publica en català i en alemany. Per tant, sempre aquella visió internacional. No es publica per estar per casa, sinó en alemany. I el classifica perfectament. Qualsevol estudi dels llevants que es fa actualment, hi ha hagut tres tesis doctorals que jo recordi que s'han llegit sobre temporals de llevant, el punt de partida és aquest treball d'en Fontseré. L'any 31 publica en francès, en aquest cas, una reunió internacional, les pluges de fang. L'any 34, aquest, el de les seixes de la costa catalana, en francès i en català. És la primera llum sobre aquest fenomen, un fenomen que fins i tot ara encara és bastant desconegut. Aquí a Arenys, al port d'Arenys, n'hi ha hagut alguns casos que després us ho comentaré. Aquesta és la publicació interna en català, però a més té un equivalent en francès. Aquí al port d'Arenys no fa massa, em van demanar, això és de l'any 2015, hi va haver unes oscil·lacions fortes. Aquí en diuen correnties, no sé, el meteoròleg d'aquí d'Arenys, però vaja, són seixes o rissagues, no? I l'any 2015 em van demanar mi opinió per això, com li havien de dir, són baixades i pujades del nivell del port, si hi ha alguna cosa de mar, doncs segurament s'hi haurà trobat alguna vegada. El port, dins el port s'acoplen les ondes i fa una pujada i baixada molt forta que produeix desperfectes a les embarcacions. Això ja depèn de la configuració del port. Són especialment importants a Ciutadella. A Ciutadella fan molt de mal. Allà es diuen rissagues, a Balears n'hi diuen rissagues, però el fenomen és seixa en francès i en català. Un altre treball que va fer en Fontseré important, inundacions l'any 37, ja gairebé acabant la guerra, amb una penúria de... I aquí, doncs, aquí es va dissenyar un pluviògraf per veure la intensitat de les pluges. En Fontseré ho va encarregar amb en Jardí, que és un altre meteoròleg del Servei. L'any 48, això ja és després de la guerra, després de, i amb la represa de l'Institut, publica un altre treball molt important, però ja ell ja està jubilat, aquí és, ja, perdoneu, sí, aquí ja està jubilat, i llavors publica alguns treballs, però ja són, ho dic aquí, està aquí escrit i ho diré millor amb les paraules com ho diu ell mateix, és una, aquesta obra, en paraules del mateix fons, és feta d'aprofitalles retrobades en així d'una greu tribulació. Tot aquell paperassa que pot trobar després de la guerra, amb allò pot, llavors ja té temps perquè ell ja està jubilat i és quan es dedica a publicar, a fer servir tots aquests fitxes que ha anat recollint i publica una obra de referència. La tramuntana i el mestral de la costa catalana segueix sent una obra de referència obligada encara pels detalls de com està feta, amb les entrevistes de les persones, amb els llocs, amb els pobles, tot i que avui dia la tramuntana i el mestral, diguéssim, ja s'han fet estudis molt més, diguéssim, superiors en el sentit de modelització, models numèrics, però la precisió i el detall i la finura dels pobles on afecta la tramuntana i amb quines intensitats la trobem en aquesta obra, publicada a despeses de l'Institució Petxot, de l'Institut d'Estudis Catalans i del senyor Petxot, que és el que aporta els diners per a aquestes publicacions. I ara passem a unes publicacions que és el que us anava a dir, que segurament són conegudes de tots vosaltres, aquest Elements de Ciències Físiques i Naturals, que té moltíssimes edicions, és un llibre en castellà però pensat en català, diverses edicions del 1911, és pels estudiants de batxillerat, bàsicament. I és una obra amb aquell llenguatge planer que caracteritza tota l'obra d'en Fontseré, molt planer i molt entenedor, un llenguatge molt, molt fàcil. Per tant, una cosa com la ciència física natural es fa fàcil d'entendre hi ha diverses edicions. Aquesta és la versió catalana i la versió castellana. Segur que aquests llibres us sonen. L'editorial Gustau Gili, que és un altre dels llocs on hi va dedicar ell tota una vida, des de molt jove ja va entrar a treballar amb aquesta editorial i fins que va morir, com aquell que diu, els últims dies encara l'acompanyaven amb un cotxe cada dia especial de casa seva a l'editorial per treballar, perquè ell volia seguir fent feina. Un altre és els elements de geografia, que també elements de meteorologia, són aquests, que segurament els són llibres antics, però molt, aquest en castellà, l'altre en català, aquest ja és d'un nivell més superior, els elements de meteorologia, fet en castellà. I aquesta és la meteorologia de l'excursionista, que si alguns sou aficionats a la muntanya, doncs segurament l'heu tingut, l'heu fet servir, no, si no el llibre, els articlets que van anar publicant en els butlletins del centre excursionista. I ara em permetreu que faci una referència a l'Associació Catalana de Meteorologia, que és la que jo crec que d'alguna manera vam descobrir, vam doncs, donar a conèixer la figura del doctor Eduard Fontserè l'any 95, quan veient que era el centenari, 125 aniversari de la seva naixença i 25è de la mort, considerant que estava prou oblidat, vam fer un homenatge. Evidentment, això és agafat el prospecte de l'homenatge que es va fer a l'Institut d'Estudis Catalans, clar, era difícil trobar persones que poguessin parlar, perquè com que havia estat vinculat a tantes institucions, doncs bé, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia de Ciències, la Societat Catalana, la Universitat de Barcelona, l'Heribert Barrera, que en aquells moments era el president de l'Ateneu Barcelonès, vull dir, totes les institucions que va estar ell implicat, d'alguna manera, doncs van voler col·laborar, i es va fer un homenatge, vaja, important, van haver moltíssimes institucions, i llavors vam pensar que el que hauríem de fer era unes jornades que portaven el seu nom, però sobretot projectar aquesta obra del doctor Fontserè, tirar-ho endavant, però fer que es projectés en forma d'unes jornades, però sobretot donar a conèixer la seva obra i el seu missatge. De tal manera que vam fer un homenatge, unes jornades, però el que es va considerar és home, doncs hem de fer més coses. Llavors s'han fet unes jornades internacionals, que no, ja no porten el seu nom, però el seu missatge hi és. No? I després hem fet uns premis de meteorologia, ja n'hi havia un, l'Institut d'Estudis Catalans ja feia un premi a Eduard Fontserè, però un premi, bé, un únic premi, i era no era ben bé de meteorologia, era de geofísica, era de ciències, de física en general, i la CAM el que vam fer és uns premis de meteorologia. Vaja, no vam parar, això va costar una mica més, perquè trobar institucions per donar aquests premis costa, però no l'any 95, però més endavant ens vam fixar l'objectiu i finalment ja s'estan donant. Tenim un premi local, un de nacional i un d'internacional, que porten el nom d'Eduard Fontserè. Aquestes són les bases dels últims que s'han donat, amb el francès, amb anglès. I ara, en aquests moments, precisament avui, ahir, i s'acaben demà, es fa les jornades internacionals que corresponen a aquest any, que es fan a Croàcia, i com veieu, aquí us he fet una captura de la pàgina de la CAM on apareix, bé, jo m'hi fixo, però el nom d'Eduard Fontserè sempre hi és a la pàgina principal, i llavors estem veient aquestes jornades que s'estan fent, ja dic, entre el 20 i el 22 de febrer a Croàcia, que organitza l'associació, i el missatge del doctor Fontserè doncs hi és per allà. Aquestes són les publicacions que ha fet la CAM. Com veieu, hem reeditat molts llibres, la biografia, l'assaig d'un vocabulari. Hem anat traient totes aquestes importants aportacions del doctor Fontserè que estan oblidades, moltes perdudes, algunes costa de recuperar. Les passo ràpid, després en trauré alguna més, que és la que us recomanaré per si voleu llegir una miqueta més en profunditat. Això, bé, ell mateix, no ho dic jo, això, ell mateix ho deia, que no havia estat un catedràtic brillant. Bé, jo no el vaig conèixer, no? Però sí un professor que he estimat i prestat tota l'atenció als alumnes. He tingut la vocació d'ensenyar, però posant per damunt de la brillantesa d'exposició, la senzillesa de la paraula, la claretat i la cordialitat. Els meus alumnes s'han sentit emparats i considerats. Poso això perquè ja dic, jo no el vaig conèixer, no? I però sí que he conegut alumnes que van estudiar amb ell, no? I va crear escola, això és veritat. Deien que parlava fluixet, que no era un gran, això potser seria el que diu ell, no era un gran orador, però els discursos eren impressionants, almenys el que ens ha quedat llegit. Aquest, per exemple, D'on venim i on anem en l'estudi de l'atmosfera, que el va publicar a una festa anual de l'Institut d'Estudis Catalans i que el podeu trobar per internet, de seguida el trobareu, i si no en paper, és un discurs per llegir-lo perquè és planer, s'entén tot. I després aquest és el número 1, el cel de Catalunya que el va llegir en una inauguració de l'Ateneu Barcelonès, és impressionant, te'l llegeixes d'una tirada amb un estil, una galania d'estil, és que fa goig de llegir. Si no l'heu llegit, jo aquest és el primer que us recomano, que també per internet, si punxeu el trobareu, i si el trobeu en una llibreria de vell també va bé de tenir-lo. Com us deia, simplement parlaré de més homenatges. Hem parlat d'en Fontserè, però clar, ell va tenir tot un conjunt de gent al seu voltant que segurament no parlaven idiomes. Aquest era un dels principals problemes. Sortir a l'estranger no era fàcil. En Fontserè, us ho he dit, 13 congressos internacionals de la Organització Internacional de Meteorologia. Ell parlava idiomes, ell va ser punter no de Catalunya i d'Espanya, va haver èpoques que va tenir molt bones relacions amb el Servei Meteorològic Espanyol i d'altres baralles, no? Però a nivell internacional doncs anava del braç amb el millor de l'època, però clar, a Catalunya ell tenia un planter, aquí tenim el doctor Jardí, aquest és en Patxot, en Febrer, en Campo, en Caçador, en Prat de Saba, en fi, tota aquesta sèrie de personatges molt importants, però que d'alguna manera li deixaven, i deixo aquí pel final un, que aquest no és de la seva quinta, però el poso. Doncs tots aquests personatges van contribuir a que en Fontserè tingués aquesta força, perquè ell era el que donava el que publicava generalment i el que donava a conèixer les obres de totes aquestes persones. I aquí poso el final, això són homenatges que hem fet la CAM, bàsicament Fontserè, però molts dels seus col·laboradors. I aquí poso l'Antoni Castejón, perquè l'Antoni Castejón el coneixereu bé, jo parlo d'ell i no... El primer home del temps que va sortir a la televisió parlant en català gràcies al vocabulari d'en Fontserè, perquè Castejón, com el seu nom indica, tot i que l'accent Castejón ell se'l posava, ell es catalanitzava el nom i no posava accent, això és el que volia dir, no era pas català. De fet, quan va entrar a televisió, coneixereu Castejón per televisió TV3, però Castejón va començar a televisió espanyola. A televisió espanyola pràcticament no parlava català. I els lingüistes de televisió espanyola el van assessorar, li traduïen les cròniques del temps, i llavors en Castejón va ser el primer que va fer servir el vocabulari d'en Fontserè per popularitzar les calamarsades i tota aquesta sèrie de paraules del lèxic d'en Fontserè. I havent conegut el vocabulari en Fontserè, fins i tot va conèixer la seva filla, la Maria Fontserè, i va ser el primer que li va organitzar un petit homenatge, un sopar que va fer amb la Maria Fontserè, sí, la filla petita, no? I jo vaig conèixer Fontserè també en aquesta època, a l'època de l'Antoni Castejón, va ser la primera que vam començar a sentir parlar d'en Fontserè. Bé, celebracions que hem fet, com veieu, la importància d'en Fontserè queda palesa doncs, amb totes aquestes publicacions d'ell o d'altres fets relacionats amb ell. Els 75 anys del pluviògraf Jardí, que va ser un pluviògraf que va fer el servei a iniciativa d'en Fontserè, però que el va construir el doctor Jardí, que era el Manetes, era l'instrumentista del servei, el meteoròleg que feia anar els instruments. Després vam celebrar els 50 anys del vocabulari, això és una fita, no?, important, el vam celebrar i vam reeditar-lo. Segueix sent, el vocabulari d'en Fontserè segueix sent una eina que es fa servir. El que passa que avui dia, en comptes de tenir el llibret, el que fa la gent és anar a internet, clicar i tenim el vocabulari online. Com a mínim hi ha 3 pàgines web on hi és, on tu cliques i el pots veure, pots consultar les paraules. Per tant, no cal anar amb el llibre, sinó que per internet el trobes. Els 75 anys del butlletí de Ràdio Barcelona, aquest ja no seria, els 75 anys de l'Atlas Internacional dels Núvols, tot això han sigut celebracions que donen doncs, importància de la importància del doctor Fontserè. Ara, aquí el veiem, aquesta és una foto, bé, va viure 100 anys, per tant, podríem posar moltíssimes fotos, i ara el podrem sentir, si funciona això, el podrem sentir, quan ja tenia 90, jo no l'he sentit fins fa poc, perquè pensava que no quedaven gravacions de Ràdio Barcelona, que s'havia perdut tot. Si funciona això, podrem veure quan tenia 92 anys, per sentir la veu una mica, per veure com parlava, no? no arrenca. Doncs no anirà, no el podrem sentir perquè això... A més s'ha quedat penjat. Bueno, al PowerPoint passen aquestes coses, que de vegades hi ha versions que no funcionen. No sé si em va aquí. Pues no funciona, se m'ha quedat bloquejat. A més el... s'ha quedat... Bé, doncs l'any 92 se li va fer una entrevista a Ràdio Barcelona i tenim, com que tenim, gràcies als meteoròlegs, tenim això, que tenim meteoròlegs infiltrats per tot arreu i l'escola de meteoròlegs catalana és important, i a Madrid hi ha molts meteoròlegs, a Ràdio Barcelona hi ha en Florenci Rei, bueno, a Ràdio Barcelona però a Madrid, i va aconseguir a través dels arxius de la cadena SER, de ràdio, doncs aquestes gravacions que quedaven en mal estat, però vam recuperar la veu d'ell al 92, i quan va fer 100 anys li van fer una altra entrevista que també és molt, molt interessant. Està a internet també, ho tenim penjat a la pàgina web de la CAMP, també són uns petits talls de veu que es conserven d'aquesta època. I això, doncs, bueno, jo volia seguir una mica més. Tenia, a part de la veu, tenia algunes coses més, ja no me recordo què tenia més. Queden més coses, eh? Si teniu alguna pregunta podeu fer-la, mentrestant, perquè més que jo us expliqui molt de rotllo, si hi ha alguna curiositat o... Si no, no podré seguir, això... No... S'ha quedat... Sí, se m'ha quedat penjat... S'ha quedat penjat, no? Em deixa ni tirar endavant ni enrere.
Algú vol fer alguna pregunta?
La veu? Bueno, volia...
No. S'ha quedat penjat.
A l'arxiu de veu deu haver quedat. No tira endavant ni enrere. Si tanco...
Si tanquem, tornem a engegar.
Sí, trigarà una mica per això, però... Que l'has tancat.
Sí. Escolta, que no tanca...
Hola. 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 Hola, bona tarda. Només una pregunta. Per què es produeixen les sitges dintre els ports?
Les sitges, les rissagues?
Sí.
Bé, en Fontseré no va saber-ho això, evidentment, no? Encara no és un tema, bueno, com tot, la meteorologia no és una ciència exacta, per tant, moltíssimes coses encara avui dia. Ho és molt més que a l'època d'en Fontseré, però es produeixen, són oscil·lacions atmosfèriques, són oscil·lacions atmosfèriques per diferents motius, sobretot, bàsicament, en Fontseré el que va tenir és aquest ull clínic que ell tenia, perquè això, penseu que l'any 34 ho va publicar, i va estar molts anys que ningú en va dir res, i ara s'han començat a fer estudis, i ara la cosa està bastant avançada. Ell va deduir, ell el que va veure és que quan passaven les lleixes als ports, a l'observatori Fabra on estava ell, la pressió atmosfèrica feia unes dents. La pressió atmosfèrica feia punxes, no? Pujava i baixava sobtadament. I va relacionar aquestes oscil·lacions del barògraf de l'observatori Fabra amb les lleixes. I és el que ara encara veiem, quan hi ha seixes, quan veiem el barògraf, veiem, sí, avui és dia de seixes, ara què més coses passen? Són oscil·lacions de l'atmosfera, hi ha núvols que ho poden indicar, són oscil·lacions que es propaguen i llavors creen unes onades damunt del mar, poden ser per tempestes o simplement per núvols, núvols que aquests núvols altocúmuls que en diem, quan arriben altocúmuls, de vegades, són advecions d'Àfrica, del sud, que arriben cap al Mediterrani, sobrevolen una capa com un matalàs càlid que tenim sobre el Mediterrani, que a l'estiu, per exemple, les ciutadelles són típiques per Sant Joan, li diuen la rissaga de Sant Joan, les més grosses. És aquelles primeres entrades càlides de l'estiu, quan el mar encara està fred, hi ha un matalàs d'aire càlid damunt la mar i creen unes oscil·lacions a nivells superiors que es propaguen i llavors es poden acoplar a aquestes ondulacions del nivell del mar, s'acoplen amb el que és l'entrada del port i llavors com una banyera, quan fas aquelles zones dins una banyera i xoquen dues zones i creen un esquitx i creen un fenomen d'aquests, que llavors ha d'entrar en ressonància amb el que és el port. Per això hi ha ports que tenen més, són més propensos a que s'hi formin. És un tema delicat, no es pronostica, de fet a Catalunya no es dona massa importància perquè no hi ha cap port on tinguin una dimensió. El port de Tarragona es donen, el port d'Arenys se n'han donat en algunes ocasions, però tampoc no són grans oscil·lacions i per tant no creen massa problemes. Avui dia fins i tot els ports es construeixen antirrissagues. El Port Olímpic de Barcelona ja s'ha construït, s'ha dissenyat tenint en compte la profunditat, la batimetria del port, perquè si mai hi ha una entrada d'aquestes ondulacions no es puguin acoplar i no puguin tenir aquesta entrada en ressonància, que és el que fa que llavors faci mal, que això és el que passa a Ciutadella, i per això a Ciutadella ara ja no es fa servir el port antic de Ciutadella, els barcos ja van al port nou, precisament perquè si no s'hagués hagut de destruir el port, fer-lo nou, i per no l'han conservat.
No va.
Bé, això ho he volgut comentar perquè dic, fa poc, el 2015, Arenys m'ho van comentar, havia hagut un... Bueno, més que res per com es deia, jo coneixia aquí gent d'Arenys i m'han preguntat, això tal, en Coromines això de les xeixes està acceptat o no està acceptat? Aquí li deien correnties, a mi em van dir que aquí són corrents, clar, de fet són corrents de mar, per tant se li pot dir correnties, però estrictament el nom és xeixa, i en el vocabulari d'en Fonsereies, en Coromines també ho cita, i a Balears li diuen rissagues, com que té molta tradició el port de Ciutadella, però és la rissaga és un fenomen seixa. Si hi ha alguna cosa més, i si no, miraré, tenia alguna transparència més? Sobre, sí, l'última Arenys. Bueno, la veu, però la veu, a veure si se sentirà un moment. Si cliquem la veu sola, que és el fitxer, per veure si funciona, i si no passaré l'última transparència, que em feia gràcia mostrar-ne alguna del final de la...
Ràdio Barcelona va oferir el butlletí meteorològic. El nostre primer home del temps va ser Eduard Fonseray Ribes. El mateix Fonseray ho recordava molts anys després.
Mis amigos de Ràdio Barcelona me piden una cosa difícil. Hacer en breves minutos un resumen de lo que he visto o deducido en los 92 años que llevo residiendo en el mundo.
Això era quan tenia 92 anys. Y la otra que tenía era ya...
Y al término, señoras y señores, de la entrega de la medalla de Radio Barcelona, vamos a escuchar unas palabras de otro venerable hombre de ciencia, nos referimos a don José María Guillén García, ingeniero, primer director que fue de Radio...
Tengo el honor de dar y amigo, el doctor Fonsaré, la medalla de Radio Barcelona.
Y ahora contesta el ilustre astrónomo don Eduardo Fonseré, que vamos a recordarlo, va a cumplir el próximo día 1 sus 100 años de vida.
Gracias por que estuvies aquí.
Aquí ya parla en català.
Moltes gràcies també perquè m'heu recordat un dels períodes més feliços de la meva vida quan les institucions tècniques de la nostra terra formaven una família dins de la qual, quan algú ideava un nou progrés per al país, tots hi ajudàvem. La radiodifusió meteorològica de Catalunya fou fruit d'un curtíssim canvi d'impressions. La ràdio, el servei meteorològic i la xarxa telefònica, tots hi posaven el màxim interès i en pocs dies fou una realitat a què, pels procediments burocràtics usuals, hauria estat un procés llarg i carregat de preparar-se. Quan ho recordo, aquella organització em sembla un somni de senzillesa. En pocs dies foren muntades les nostres noves receptores, el nostre locutori, la línia telefònica permanent que ens unia a la ràdio i el sistema d'informació que ens proporcionava per telèfon qualsevol dada que ens convingués. Prou que després ho pagàrem car amb la destrucció brutal del nostre servei meteorològic. Ara tot allò ja és passat. Ens resta el dolç record i les bones amistats, dels quals l'obsequi d'avui és una bella mostra. Gràcies, senyors, pel vostre obsequi, símbol d'una col·laboració tècnica i ciutadana que no trigarà pas a tornar.
Así se ha expresado, señoras y señores, el ilustre astrónomo don Eduardo Fonseré. Cabe recordar que él, en 1927, instituyó en España el primer servicio meteorológico por radiofonía. Ha sido un auténtico honor tenerle hoy ante los micrófonos de Radio Barcelona.
Sembla que ja no podré seguir altra vegada perquè quan arribo a aquesta pàgina s'encalla. I ara que havia seleccionat, bueno, us volia, simplement volia acabar només les paraules d'ell i després una mica, bueno, veieu amb 100 anys quina visió tan lluïda encara, tot i que la seva filla l'apuntava, no ho hem sentit bé, li donava les ordres del que havia de dir, quan s'hi havia de posar, perquè estava malament d'oïda, però molt lluït el que diu. S'ha tornat a encallar, no puc seguir. Bé, tenia una transparència final, em feia gràcia presentar el seu testament espiritual, els últims moments de la seva vida, uns quants detalls i alguna visió sobre el turó de l'home. Llàstima que se m'ha trebat altra vegada. Simplement el que volia dir és que va viure fins als 100 anys i tenia aquí les felicitacions que li van donar quan va fer, bueno, va fer el 100 i es va morir, els feia al març, em sembla, i el setembre va... Volia dir, simplement, per exemple, el detall, va contestar una per una totes les felicitacions que li van fer quan va complir els 100 anys, amb aquest missatge que tenia posat, que s'ha vist, suposo, una estona, però ara se m'ha tornat a bloquejar. I un altre detall curiós és que durant aquells dies Correus va haver de posar un carter especialment per portar-li cada dia un sac de cartes que li abocaven allà i ell a poc a poc les va anar contestant totes. Vull dir que la seva importància, al fer 100 anys li van arribar cartes de tot arreu. I tenia, bé, aquest és el detall final, i després doncs tenia alguna cosa més sobre el turó de l'home, perquè ell tenia molta esperança amb l'observatori del turó de l'home, que es va construir l'any 32, fins i tot en alguns escrits o en algunes havia pensat ser-hi enterrat allà dalt del turó de l'home, i ell era un observatori que tenia dipositada molta fe, pensava que aquest observatori el va construir ell l'any 32 i hauria de durar de per vida, i bé, tenia una frase molt maca que fa ell sobre aquesta construcció i d'aquest observatori, doncs es va, quan la guerra se'l va quedar al Servei Meteorològic Espanyol i van posar-hi militars allà dalt, fins que quan es va jubilar l'últim observador que hi ha hagut, no militar, l'observador que hi va anar a viure, que era el fill, que s'ha deixat totalment abandonat i ara doncs està fet malbé, i el Servei Meteorològic està reivindicant que se li retornin, perquè era un observatori i uns terrenys propis de la Generalitat, i s'està reclamant el retorn, està firmat i està aprovat que es torna, però no s'acaba de tornar, està bloquejat. I ara que sembla que es volia fer alguna cosa, doncs ara diuen que els de Madrid doncs també volen, després de tenir-ho 30 anys abandonat, ara diuen que volen fer-hi alguna cosa ells també, per tant que no ho acabaran cedint, sinó que ells també volen fer alguna cosa, no sabem el què, i ara en aquests dies ho veureu a la premsa, perquè està, hi ha un, bueno, el servei, el Departament de Territori ho ha demanat, i ha demanat firmes a associacions i institucions per donar suport amb aquesta reivindicació, que es retornin als terrenys i l'observatori, i el Servei Meteorològic té ja un projecte per construir-hi un altre observatori actualitzat als temps actuals. I volia doncs mostrar això, que seria una mica al final, no sé si tenia res més, però se m'ha tornat a bloquejar. Però bé, al final hem sentit la veu d'en Fonseré i ens hem quedat amb la imatge aquesta fixa, que bueno, tenia la imatge d'ell d'en 100 anys quan escrivia el testimoni aquest espiritual, els dos mots de comiat als estudiants catalans, però ens hem quedat amb aquesta imatge fixa, que és la dèiem plenitud, no? L'època. Aquesta és l'època bona d'ell del Servei Meteorològic de Catalunya, a finals del 39, 40, suposo, aquesta època. Si hi ha alguna qüestió més, no puc dir.
Jo volia fer-li una pregunta.
Digues.
Es pot considerar el pare de la meteorologia catalana des de la seva aportació de l'Observatori Fabra?
Des de l'Observatori Fabra...
Sí, des de la seva aportació a l'Observatori Fabra.
A l'Observatori Fabra, diguéssim que allà va fer geofísica, també sismologia, no? Sí, aquesta jo és una tasca que no conec massa perquè jo sóc meteoròleg, jo hi m'he dedicat, però el pare de la meteorologia seria general, el que va fer el Fabra, el que va fer el Servei Meteorològic, el que va fer la Diputació, l'Institut d'Estudis Catalans, amb la llengua, amb el vocabulari meteorològic, el que va fer un cop jubilat, els estudis de la tramuntana, perquè moltes coses les va fer un cop jubilat. La majoria de gent, no, la majoria no, però és que ell, clar, va passar molts anys de jubilat. Ell va ser dels pocs que no va venir d'exiliar-se, perquè com que ja era bastant gran i era una persona amb una autoritat, li van permetre, com col·laboradors seus, van haver de fugir, van haver de marxar. Ell li van permetre, el van jubilar, va coincidir la jubilació pràcticament amb el 39, i llavors va estar jubilat i es va poder, la seva filla mateix va haver d'exiliar-se. Ell es va quedar a Barcelona, la filla petita, em sembla, les altres no ho sé, però la seva filla petita va haver d'anar a França, no? I aleshores ell va continuar treballant, publicant en castellà, en català, és igual, amb l'idioma que fos, però ell anava publicant i tot el que va anar trobant. I el que sí que no he dit és que ell es va morir, bueno, va haver moltes injustícies al llarg de la seva vida, però una de les més grans, ell es va morir pensant que tota la seva feina, totes aquestes fitxes que hem vist ara, que les comparen amb el cedulari d'en Coromines, ell es pensava que tot això s'havia cremat, s'havia destruït. És difícil, avui dia això és difícil, amagar aquestes coses. I de fet tothom, bueno, ell es va pensar, ja estava molt trist perquè sabia que tota aquesta gran feina, tants anys de feina, tot havia anat en orris. S'ho van endur, van carregar-ho camions, bueno, això no ho he explicat perquè això dona per molt, eh? Tots aquests atles de núvols que es van fer a Barcelona eren tot fitxes de vidre que pesaven, això ho van carregar no sé quants camions, moltíssims camions van carregar-se i tot se'n va anar cap a, se suposa, Madrid. Però ell pensava que tot això estava, de fet es va vendre, moltes coses es van vendre a preu de paper vell, tots els llibres, tot el que tenia un cert valor es va vendre, perquè els militars amb això eren bastant bé, doncs, en Patxot era el seu col·laborador, també van anar per ell, en Patxot va haver de marxar en barco cap a França i la casa d'en Patxot aquí a Barcelona i aquí al Montseny els militars s'hi van posar a viure i van fer-ho malbé com van poder. En Patxot tenia llibres bons, tots els llibres bons evidentment els van vendre per treure diners per el que fos, i el d'aquestes plaques de vidre, de tot això va anar a Madrid amb uns camions, després no sé si va estar en uns soterranis de Salamanca, però el que està clar és que l'arxiu meteorològic, a diferència d'altres arxius que es van requisar, aquest va tornar l'any 71, va tornar a Saragossa, i l'any 84 va arribar a Barcelona i es va inventariar tot i està tot arxivat a Montjuïc, a la cartoteca, i tothom pot consultar, jo les he consultat, moltes coses estan mutilades, perquè cada plec de fitxes n'hi falten algunes, però ja, més o menys ha tornat tot. I això és el que Fontserè no va saber, es va pensar que tot això, i això ha pogut servir doncs, per fer doncs, estudis, i bueno, s'han recuperat coses, però molt tard, va estar moltíssims anys, però va estar ben conservat. Els militars en fan un ús, però llavors quan va arribar a Madrid se'n van fer càrrec alguns meteoròlegs que sabien el que era i ho van més o menys conservar. La teva pregunta, el pare de la meteorologia o de la sismologia, jo pel que a mi em refereixo és clarament el pare de la meteorologia, el promotor de la meteorologia. Uns diuen meteorologia professional, perquè la meteorologia és molt més antiga. Hi ha un altre meteoròleg que li diem l'avi de la meteorologia, molt més enllà, no? La meteorologia moderna, jo el que us he ensenyat una mica, tots aquests fenòmens que són importants, com les xeixes, les tramuntanes, els aiguats, els llevants, això són fenòmens nostres d'ara, d'avui dia, i alguns encara no estan estudiats, com les xeixes, encara no estan acabats, encara no en sabem el resultat final, com es pronostica una xeixa, es modelitza, els ordinadors ens ho marquen, hi ha uns avisos avui dia a Menorca, que és on es pronostica més aquest fenomen, però els orígens són Fontserè. Tu busques qualsevol treball internacional que parli de les rissagues de Ciutadella, trobaràs la referència a Fontserè, que és el punt de partida, ja és molt antic i ell diu quatre coses, però quatre coses ben dites, i són l'origen, i llavors, per tant, tots aquests fets és la meteorologia actual, la meteorologia mediterrània actual, els fets singulars de la meteorologia, els aiguats, els temporals de llevant, doncs són fontserenians, per tant, jo crec que clarament és el pare de la, alguns li diuen de la climatologia també, però bé, és important i jo crec que avui dia doncs, ja té és bastant conegut,
El que passa és això, que la gent doncs, li costa reconèixer o mirar enrere, ens costa, vull dir, bueno, avui aquí veig que hi ha molta gent, però jo estic bastant acostumat a parlar d'en Fontserè, portem des de l'any 95 que vam començar a parlar, i quan fem les jornades Fontserè sempre procurem fer un acte que en diem institucional, recordant la figura d'ell o d'algun col·laborador seu, i el dia que parlem de Fontserè som quatre. Normalment fem jornades Fontserè que es comencen divendres a la tarda i continuen dissabte i diumenge. Doncs l'acte de divendres, que és el que li diem institucional, que hi ha en Fontserè, que vam convidar tots els familiars el primer any, l'any 95, i algun altre crec que vam convidar els familiars que vam poder localitzar, doncs sí, si venen familiars o gent col·laborador o gent directament implicada en aquest acte, ve gent, però el que és els estudiants, en canvi dissabte i diumenge continuem les jornades científiques a Cosmocaixa, al Museu de la Ciència, i està a la sala plena, i a més de pago, mentre que l'acte de divendres és gratuït, però les actes d'homenatge i de recordança de coses passades no tenen l'acceptació que té doncs, parlar d'un tema actual. El dissabte i diumenge parles de tornados, parles d'aiguats, parles de i la sala plena i els estudiants, també hi fa que hi ha crèdits, els estudiants doncs, es mouen una mica pel que en poden treure ells d'això, no? I una cosa històrica doncs no té mai l'interès aquí, perquè és més potser de gent gran i teniu més interès en aquestes coses, però ja et dic, jo estic acostumat a parlar de Fontserè, que és la vegada que tinc més gent. En fi, si hi ha alguna qüestió més, jo encantat. I si no...
Moltes gràcies.